Sanitat amplia els cribratges de càncer de mama 10 anys més que fins ara. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
El Ministeri i les comunitats autònomes han acordat que les proves es facin a dones d'entre 45 i 74 anys. La implementació serà progressiva i les comunitats disposaran de fins a 6 anys per implementar-ho. L'objectiu, segons la ministra Mònica García, és detectar possibles tumors en fases més primerenques.
Hasta ahora este programa llegaba a mujeres de entre 50 y 69 años con revisiones cada 2 años. Y ahora lo ampliamos para que llegue también antes y acompañe durante más tiempo a millones de mujeres.
L'Associació contra el Càncer de les Balears anima a participar sempre en aquests triatges i és que les dades apunten que un de cada 10 càncers de mama es diagnostiquen en dones menors de 50 anys. És dimecres, dia 21 de maig, i un home ha mort a Pollença en esclatar-li un bidó de benzina quan feia feina amb una radial. Victòria Morell, bon vespre.
Bon vespre. Les primeres hipòtesis apunten que mentre treballava en tasques de manteniment a una finca de la Torre d'Ariant, en tallar la tapadora d'un bidó amb la radial ha explotat i li ha causat un gran tall al cap. Ha patit cremades de segon i tercer grau a les cames.
La Guàrdia Civil investiga l'aparició de 2 cadàvers a Formentera.
Un ha estat localitzat a la zona de S'Estofador. Tot apunta que seria d'un jove d'origen magrebí que podria haver caigut d'alguna de les embarcacions que en les darreres hores han arribat a la costa de l'illa amb 31 persones migrants a bord. L'altre és el cos d'una dona que estava en avançat estat de descomposició i ha aparegut a una milla de la costa de Punta Gavina.
I el Tribunal Superior de Justícia de les Balears ordena tornar enrere el procés de conversió a zona per a vianants de la plaça d'Esborn de Ciutadella.
L'alt tribunal creu que podria haver-hi irregularitats en el procés i dona la raó parcialment als empresaris que ho havien denunciat. La sentència ordena a l'Ajuntament restaurar immediatament la situació anterior quan hi havia vehicles. Tot i això, el consistent i encara pot recórrer.
Les treballadores de 0 a 3 anys convoquen vaga per dia 2 de juny.
Ho fan davant el bloqueig institucional i la manca de voluntat de la patronal a negociar un conveni autonòmic d'infantil propi. Està convocada per la xarxa 03 i compta amb el suport dels sindicats, Comissions Obreres, UGT i l'Estell.
I l'Ajuntament de Palma ha obert el concurs d'idees per remodelar l'antic estadi Lluís Setjà.
Un espai abandonat des de fa anys on el consistori vol construir un pavelló esportiu amb capacitat per a 2.500 persones i 650 places d'aparcament. L'objectiu és poder licitar les obres l'any que ve amb un pressupost de 43,7 milions d'euros.
I en els esports, en futbol, el Reial Mallorca recupera efectius a pocs dies de disputar Xisco Ribas al darrer partit de Lliga. Bon vespre.
Bon vespre. Martin Valien i Justin Calumbà són les principals novetats a l'entrenament que ha realitzat avui matí la plantilla. Les proves mèdiques han descartat una lesió del central eslovac i Martín de Michelis podrà comptar amb ell per al partit de dissabte contra l'Oviedo. D'altra banda, el tècnic no podrà disposar de Johan Mojica, que va ser expulsat contra el Llevant, i Antonio Raillo no ha sortit avui a la gespa de la ciutat esportiva i continua, sens dubte, per aquest partit. En tenis, Jaume Munar s'ha imposat en 2 sets a Francisco Comesañas, 8ens de final del torneig ATP 250 de Ginebra, i en bàsquet, el Palmer Bàsquet i el Fiwi Mallorca han trencat les negociacions que havien iniciat aquest dies després per fer una possible fusió per competir junts a la pròxima temporada.
I en el temps, avui s'han mantingut les altes temperatures. Ja ens ho anticipava ahir Dani Capó. Dani, bon vespre. S'han fregat avui els 30 graus com ahir?
Bon vespre. Sí, de fet, s'han superat en alguns punts d'interior de Mallorca, com per exemple Porreres, Llucmajor, Binissalem. Per tant, es van generalitzant ja una mica més aquests 30 graus i els tornarem a repetir aquestes pròximes jornades, perquè demà tornarà a ser un dia molt i molt prescut en el que hem tingut avui. Poden tenir algunes boires a primeres hores, després el sol comandarà, tindrem un cel molt destapat i en temperatures, com han comentat, que superaran els 25 graus a tot l'arxipèlag i també es poden tornar a superar per poc els 30, principalment a Mallorca. El vent ho farà molt fluix, ho farà entre Gregal i Llevant, per tant, molt bones hores també per anar a les nostres costes, ja que esperam una mà molt plàcida.
Gràcies, Dani. Parlant del nou disc de Chris Joanico i del Satèl·lit Fest que se celebra dissabte a Inca, arribarem a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Margalida Cifra, al control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Són les 7 i 5 minuts. Sanitat amplia el cribratge de càncer de mama i es farà a les dones a partir dels 45 anys i fins als 74. Actualment, el grup d'edat al qual es dirigeix aquest cribratge va dels 50 fins als 69 anys. L'objectiu és detectar possibles tumors en fases més primerenques. I és que les dades apunten que un de cada 10 càncers de mama es diagnostiquen en menors de 50 anys.
La implantació serà progressiva i les comunitats disposaran de fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat, segons informa el Ministeri. La decisió s'ha pres en el si de la Comissió de Salut Pública i, com ha afirmat la ministra de Sanitat, Mònica García, tindrà un impacte que superarà els 500 milions d'euros entre els anys 2025 i 2029.
Es una medida muy importante porque cuando un cáncer se detecta antes, las posibilidades de salvar vidas aumentan. Y la evidencia científica nos señala que había que dar este paso. Porque hay muchos casos que aparecen antes de los 50 años y porque para mujeres mayores de 70 sigue siendo una herramienta muy útil para poder detectar tumores a tiempo.
El president de l'Associació contra el Càncer de les Balears, José Reyes, ha celebrat la notícia en una entrevista al programa El Dia d'aquesta casa, ha animat a la població diana a fer-se la prova.
Dir sempre notícies d'aquesta mena són bones, perquè ens ajuden a arribar abans a la gent i poder millorar el pronòstic de la malaltia. El programa de cribatge de càncer de mama és absolutament exitós, és bo, és a dir, i per tant el que hem de fer és animar tothom que rebi les cartes o les invitacions per participar-hi, a participar, perquè nosaltres sempre ho diem, participant en el cribatge del càncer que sigui, que t'estiguin convidant a participar, literalment te pot salvar la vida.
Ja hi ha algunes comunitats que tenen ampliada la franja d'edat d'aquestes proves. Així, a Navarra, Castella i Lleó, La Rioja i Castella-La Manxa ja s'ofereix a les dones d'entre 45 i 49 anys, mentre que Galícia inclou el tram dels 70 als 74 anys. En tots aquests grups, la taxa de detecció va ser similar a la d'entre 50 i 69 anys.
I un centenar de persones es lleven la vida cada any a les Illes. El suïcidi i les tentatives de suïcidi són un problema de salut pública i detectar a temps els senyals d'alerta i reforçar l'atenció a les persones més vulnerables és clau per prevenir-ho. Per això el govern i l'Hospital Sant Joan de Déu han posat en marxa un programa d'acompanyament.
Els casos es derivaran a atenció primària, als hospitals o als serveis socials, ho explica la consellera de Salut, Manuela García.
Estas personas serán derivadas al Hospital San Juan de Déu, donde un equipo de psicólogos, su equipo de psicólogos, será lo que traten de hacer la intervención psicológica necesaria para ayudar a esa persona y que salga de esta situación.
Cada dia a les Illes s'atenen 10 temptatives suïcides. L'any passat, un total de 2.540 persones telefonaren al SAMU. Per aquest motiu, Javier Ureñas, el director general d'IPSalut.
De cada cifra, además, como pueden imaginar, hay una historia, hay familias, hay entornos cercanos profundamente afectados, hay evidentemente un sufrimiento que no siempre se ha sabido ver como sociedad y que, sobre todo, pues no se ha sabido acompañar a tiempo.
El programa tindrà un cost de 40.000 euros i una durada d'un any prorrogable a 4 anys més.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Un home ha mort a Pollença després d'explotar-li un bidó de benzina quan feia feina amb una radial a una finca a la zona de Torre d'Ariant.
Amb l'explosió ha patit ferides molt greus al cap i cremades de segon i tercer grau a les cames. L'home de 58 anys estava inconscient, però respirava en arribar a l'helicòpter medicalitzat. Ha trobat la víctima en parada cardíaca i amb lesions incompatibles en la vida. Les primeres hipòtesis apunten que mentre treballava en tasques de manteniment de la finca, en tallar la tapa d'un bidó amb la radial, ha explotat i li ha causat un gran tall al cap.
I la Guàrdia Civil investiga l'aparició de dos cadàvers a la costa de Formentera. Un està localitzat a la zona de l'Estufador, on en les darreres hores han arribat dues embarcacions de migrants amb 31 persones a bord. S'investiga si hauria caigut d'alguna d'aquestes embarcacions abans d'arribar a terra. Tot apunta que es tractaria d'un jove d'origen magrebí.
Durant el matí ha aparegut un altre cos, possiblement també d'una persona migrant, a una milla de la costa de Punta Gavina. Aquest aquest cadàver ha estat traslladat pel grup especial d'activitats subaquàtiques, també al port de la Sabina. Es tracta del cos d'una dona jove i estava en avançat estat de descomposició. Ara s'està pendent de l'autòpsia.
I la Policia Nacional ha desarticulat a Palma una organització itinerant internacional especialitzada en robatoris silenciosos a domicilis mitjançant tècniques sofisticades de serralleria. Hi ha dues persones detingudes i dues més identificades actualment en cerca i captura internacional.
Segons la investigació, la banda hauria comès almenys una dotzena de robatoris amb força des del mes de febrer a la capital balear. Un dels arrestats tenia antecedents a França per delictes contra la propietat. Els sospitosos seleccionaven pisos aparentment desocupats utilitzant la tècnica del fil invisible a les portes per comprovar si s'havien obert els darrers dies. Una vegada triaven l'habitatge, obrien els panys amb eines de precisió sense deixar pràcticament rastre ni desperfectes visibles. A l'interior dels domicilis s'emportaven principalment dobbers, joies i objectes de valor, mentre un altre membre del grup vigilava l'exterior per alertar de possibles veïnats o patrulles policials. El vehicle on viatjaven els agents hi varen localitzar claus mestres, eines especialitzades i efectiu. A més, al registre de l'habitació de l'hotel on s'allotjaven, la policia va intervenir més de 6.000 euros en metàl·lic, joies i diversos telèfons mòbils.
I el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears obliga a tornar enrere el procés de conversió a zona per a vianants de la plaça d'Esborn de Ciutadella. Considera que podria haver-hi irregularitats en el procés i dona la raó parcialment als empresaris que ho havien denunciat. Ramiro López.
Amb trànsit rodat i 130 places d'estacionament, així lluïa la plaça d'Esborn tan sols fa un any. Això va canviar el juliol del 2025, quan va entrar en vigor la prohibició d'accés dels vehicles a la plaça. Aquest procés també va comportar reordenar el trànsit i reubicar els aparcaments. Ara el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ordena revertir tots aquests canvis perquè considera que es podrien no haver seguit els tràmits administratius i patrimonials exigits. Escoltem a Víctor Carrera, que és l'advocat del cas, i a dos comerciants de la plaça d'Esborn.
Entendemos que esas decisiones no están amparadas por ningún tipo de procedimiento administrativo y que por tanto son vías de hecho y no se deberían aceptar.
Es bo repetonar el volem, però així com està, no?
No me parecía una mala idea peatonalizar, pero será algo bonito.
L'Ajuntament té 30 dies per presentar un recurs de cassació. Mentre no s'esclareix el procés judicial, que podria allargar-se fins als 2 anys, estan obligats a aplicar les mesures cautelars i tornar a permetre-hi el trànsit rodat. Al carrer, la gent prefereix una plaça sense vehicles.
Però es tornaria a posar cotxos.
Estamos escasos de aparcamiento. Quizás tendrían que buscar una solución para esos coches. Pero la plaza a mí me gusta tal como ha quedado.
Jo troc, ara que ja ho tenim així, troc, ho deixaria així.
Que està bien sin coches.
És que així dona més joc.
Ara que mos hem acostumat i que és evident que hi ha vida aquí i ambient social i tot, jo crec que seria una passa enrere molt, molt grossa.
El Partit Popular de Ciutadella exigeix responsabilitats al tripartit d'Esquerres i el consistori s'hi pronunciarà aquest dijous a través d'una roda de premsa.
7:13.
Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Flelo en Marrachí. Ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca. Aprovecha nuestras ofertas de apertura y nuestras ofertas de siempre como Chin Chin, con la que podrás llevarte tu segundo par de gafas por 1 euro más. No esperes más y ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca. Alena Flelo, óptico y audiólogo. Visita els millors oftalmòlegs per tractar els teus problemes de visió amb l'última tecnologia i cirurgia refractiva premium amb lents intraoculars, làser i de cataracta. Demana cita a Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca telefonant al 871-160-180 o a miranza.es. Miranza, l'excel·lència en oftalmologia més a prop teu.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Les mestres d'educació infantil han convocat una vaga a les Illes per dia 2 de juny. Ha estat convocada per la xarxa 03 a causa, segons diuen, de la deixadesa de les patronals per negociar un conveni autonòmic d'infantil propi, així com la desatenció per part de les administracions. El sindicat Comissions Obreres, UGT i l'Estell hi donaran suport.
Noelia Jiménez, portaveu d'aquesta plataforma, ha denunciat les condicions i les retribucions precàries que pateixen prop més de 170 escoletes. Per a moltes educadores, el salari mensual de 38 hores setmanals no arriba als 1.200 euros.
en les patronals el que demanem és que hi hagi un conveni autonòmic, perquè actualment hi ha 7 taules salarials. Clar, això no se pot sostenir, no pot ser que per la mateixa feina hi hagi persones que cobrin una cosa i unes altres, altres, i a més, quan la gran majoria està cobrant el salari mínim interprofessional.
Jiménez ha exigit com una de les principals necessitats la regularització de les ràtios, ja que en la gratuïtat s'han augmentat el nombre d'alumnes. D'altra banda, també ha advertit com les mestres se senten desemparades i apunten que la Conselleria de Treball hauria de vetllar i fer de mediadora.
Trobam en classes que estan plenes amb molt de nins amb necessitats educatives que no tenim el suport de cap persona més i te trobes amb 18 infants i tu tota sola ja. Clar, tota aquesta part s'ha de començar a regularitzar i necessitem un nou decret de mínims, tant per nosaltres però també pels infants, perquè és que no se pot sostenir la situació que tenim a les aules.
La vaga de dia 2 de juny començarà a Palma amb una concentració a les 10 del matí davant del Parlament i una manifestació a partir de les 6 de l'hora baixa sortint des de la plaça d'Espanya. Demà es preveu que se sàpiguen els llocs de les mobilitzacions a Menorca i a Eivissa.
I la vaga de metges de la sanitat pública ha obligat avui a suspendre 62 operacions, més de 1.600 consultes i proves diagnòstiques i prop de 1.500 consultes d'atenció primària. És ja l'onzena jornada d'aturades del col·lectiu que reconeix cert desgast després de la mobilització més llarga que han duit a terme fins ara, però asseguren que no pensen afluixar.
A les Balears el seguiment ha tornat a ser desigual segons el servei. Segons el Sindicat Mèdic de Balears, la vaga ha tingut més incidència en àrees hospitalàries com l'anestèsia, on 8 de cada 10 professionals s'han sumat a l'aturada. En canvi, l'atenció primària i el seguiment s'ha situat entorn del 50%. Els facultatius reclamen un estatut propi en condicions específiques diferenciades de la resta de professionals sanitaris i mantenen les protestes contra la reforma impulsada pel govern central.
Una vaga que repetirà demà i demà passat i està previst que es torni a repetir durant una setmana al mes de juny. I el sindicat d'infermeria SATSE denuncia que aquest estiu tornaran a faltar infermeres per cobrir la substitució de vacances. Segons el sindicat, aquesta manca de professionals farà que les treballadores que ara quedin hauran de doblar torns amb hores extra i faltaran infermeres amb experiència, diu, als diferents serveis.
El secretari general de SATSE, Jorge Tera, ha explicat que el sindicat es planteja presentar una denúncia davant la Inspecció de Treball per la quantitat d'hores extres que l'any passat generaren les infermeres. Un primer càlcul de SATSE apunta que les 7.900 infermeres de l'arxipèlag feren unes 200.000 hores extres l'any 2025, una situació que Tera pronostica que tornarà a passar enguany.
Y nos toca otro verano, pues de cubrir turnos con horas extra, con guardias extra, de tener descubiertos en los servicios, de que no nos queda gente, digamos, veterana. Y volvemos a estar muy preocupados, francamente preocupados por lo que ocurre.
El sindicat no descarta que els pròxims mesos es convoquin mobilitzacions pel malestar que hi ha entre el col·lectiu amb la Conselleria de Salut. L'IPSalut ha assegurat que fa esforços per contractar més infermeres per a les substitucions i reforços dels mesos d'estiu i ha destacat que enguany tindran unes 150 professionals que sortiran graduades de la UIB i de la Universitat Privada CESAC, que serà la primera promoció d'infermeres.
I les Balears han passat a ser la primera comunitat on més baixa la sinistralitat laboral entre els mesos de gener a març d'enguany, amb una davallada del 9% en relació amb el mateix període de l'any passat. En el primer trimestre d'enguany s'han produït quasi 3.700 accidents laborals. La gran majoria han estat lleus, però n'hi ha hagut 13 de greus i no s'ha esdevingut cap accident mortal.
La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha destacat la reducció de la sinistralitat en un 15% a la construcció, és a dir, s'han produït quasi 900 accidents en el primer trimestre de l'any. Al sector industrial la davallada ha estat de l'11% i als serveis un 6%. L'únic sector que incrementa la sinistralitat és l'agrari, amb una pujada del 35% a causa d'accidents lleus com talls i sobreesforços. La reducció dels accidents a la construcció és una tendència que ve ja de l'any 2025.
Des del principi de tot varen posar focus a construcció, sobretot per un motiu. Amb independència de les dades, que ara són molt bones, però amb independència d'això, els resultats sempre són els més greus. Un accident a la construcció sol pues, pot ser mortal o amb conseqüències a vegades d'amputacions, d'ingressos complicats, i per això sempre hem posat molts focus.
La directora general de Treball, Mariluz Moreno, ha explicat que enguany a més s'incrementaran les visites i inspeccions a empreses. Se'n faran quasi 1.800 i 200 visites es dedicaran a fer que les empreses compleixin la normativa durant les onades de calor. En aquesta matèria es farà especial incidència a l'aeroport de Palma, on manquen ombres per als treballadors.
En la realización de visitas de seguimiento en las obras del aeropuerto de Palma, con el objetivo marcado de realizar 12 visitas este año 2026. De igual manera, otra gran obra también proyectada y que seguiremos visitando desde Libasal es la obra de l'Hospital Sondureta, antiguo Hospital Sondureta.
I l'actual conveni d'hostaleria, segons Comissions Obreres, el pitjor de la història del sector a les Illes Balears. El sindicat ha presentat avui una guia en la qual analitza 26 articles del conveni i explica per què va decidir no signar-lo ara fa gairebé un any. Entre moltes altres qüestions, el sindicat considera que el conveni genera una major inseguretat laboral entre els treballadors fixos discontinuos. La guia està a disposició de tots els treballadors, tant en paper com a través de la seva plana web. Carmen Carmona, secretària general de la Federació de Serveis de Comissions.
Estamos en la isla Baleares, en la hostelería es el motor económico en el que estamos instaurados y los trabajadores y trabajadoras del sector son la fuerza de Baleares. Si los trabajadores y trabajadoras del sector hostelería se para España entera, básicamente. Somos el aeropuerto con más movimiento que hay. Y esto tiene que verse reflejado en las condiciones laborales de las personas del sector.
Passen 21 minuts de les 7.
Voleu postres?
Jonquilis a colonet.
Clar,
és que és el millor postre que hi ha.
I de colonet per tothom.
Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Menorca tindrà el proper curs dues noves línies d'autobús de transport escolar que connectaran amb els centres de formació professional de Maó i Ciutadella. És la principal novetat que s'ha presentat a la reunió anual entre els docents i la Conselleria d'Educació, Zel Camarasa.
La nova línia d'autobús pels alumnes d'FP també s'aturarà a la Lloes, Mercadal i Ferreries. Cal recordar que a Ciutadella es posarà en marxa el curs vinent al centre d'hoteleria i turisme. Antoni Vera és conseller d'Educació.
En dues rutes escolars que hi haurà, una que sortirà des de Ciutadella i que arribarà fins a Vintaufa, i una altra que sortirà de Mó i anirà fins a Ciutadella.
En la reunió, els professors també han pres nota dels canvis normatius que s'aplicaran al proper curs. Joana Fullana és directora del Biel Martí de Ferreries.
Llàstima que sempre sigui tan correcuita, perquè, clar, són molts temes a tractar. Nosaltres hem dit que hi ha molt de canvis normatius, això vol dir molta feina de llegir normativa.
També s'havia denunciat mitjançant una carta pública que l'Institut Pasqual Calbó de Mó tindria només 3 cursos de primer d'ESO i el Joan Ramis en guanyaria un. Finalment, s'afegirà un nou curs de primer. El Pasqual Calbó i l'Institut Joan Ramis i Ramis acollirà el batxillerat d'excel·lència d'acord amb criteris de rendiment acadèmic dels alumnes.
I un túnel que podria ser del segle XVIII s'ha descobert al poble d'Es Castell durant unes obres d'esbocament dels edificis annexos del quarter Comte Cifuentes, on s'hi havia de fer un futur centre integrat de formació professional.
Ha estat durant el procés de demolició dels edificis annexos al quarter quan s'ha trobat un túnel que, segons apunta el govern, podria ser del segle XVIII. Presenta característiques similars als túnels existents al fort de Marlborough. Va ser des de la meitat d'aquest aparcament que s'està fent fins a la passarel·la nova de Cala Corp, on es veu la mà. Escoltam Antoni Vera, conseller d'Educació.
Veure quines són les passes que s'han de fer per preservar, evidentment, el túnel i quines són les possibilitats que hi ha en aquest sentit. I després, evidentment, continuar amb les obres.
Ara s'ha de treballar en patrimoni del Consell Insular per analitzar-lo bé. De fet, s'ha contractat una empresa que, amb un georador, haurà de mirar si hi ha més trams tapiats i l'estat de conservació. El batlle d'Es Castell és Lluís Camps.
Dins l'ambient, com que havia estat aquesta plaça d'armes i aquest cortès, pues, no era una cosa improbable de trobar, no?
Ja han finalitzat les obres de renovació de les 10 escales mecàniques de l'estació intermodal a Palma. Avui s'han inaugurat els darrers dos trams, que són els que connecten l'estació amb l'exterior. Així es donen per acabades les obres de millora després de mesos d'averies. José Luis Mateo és el conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat.
Tras 20 años era imprescindible contar con esa actualización de las instalaciones. Al final es el centro neurálgico del transporte por el que transcurren por estas escaleras mecánicas que tenemos a mi espalda. De hecho, hablamos de cerca de 1.500 personas a la hora.
L'Ajuntament de Palma ha obert el concurs d'idees per remodelar l'antic estadi Lluís Sitjà, un espai abandonat des de fa anys on el consistori hi vol construir un pavelló esportiu en capacitat per a 2.500 persones i 650 places d'aparcament. L'objectiu és poder licitar les obres l'any que ve amb un pressupost de 43,7 milions d'euros.
La Junta de Govern de Cort ha aprovat iniciar el projecte. El pavelló disposarà d'espais auxiliars com vestuaris, controls d'accés, sala de massatges i sales per a conferències i reunions. Aquest equipament es destinarà la major part del pressupost, 20 milions d'euros. La resta seran per construir un aparcament soterrani a la plaça de Barcelona per a 400 vehicles i 259 llocs d'estacionament al carrer del voltant. El Val ha destacat que Palma ja supera els 450.000 habitants i que falten espais municipals esportius. Amb aquest projecte es traurà pressió a Som Moix i s'absorbirà bona part de la demanda. En el pla urbanístic, la proposta guanyadora haurà de respectar tant la Falca Verda de Sarriera com la memòria històrica i patrimonial de l'antic estadi. Entre els elements protegits hi ha l'antiga porta d'entrada al Lluís Sitjà, que serà rehabilitada i que, en funció de les obres, podria canviar d'ubicació.
També tenim un projecte de transformació de la ciutat, xerrandes, bosc metropolità, però també la interconnexió entre la part rural i la part urbana de la ciutat, i per tant aquesta falca verda, el que denominaven la falca verda, també amb aquesta operació se completarà.
A banda del nou pavelló i dels aparcaments, el projecte preveu 32.500 metres quadrats de zones verdes que s'afegiran a les de Sarriera, el futur parc del velòdrom d'Estirador, el bosc metropolità i el canòdrom. El Batlle ha destacat la tasca de l'Ajuntament per a recuperar espais degradats, com és el cas del Lluís Sitjà.
Recuperam un dels espais més emblemàtics de Palma, un lloc que a més està profundament vinculat a la memòria col·lectiva i esportiva de la ciutat i que, com saben, moltes vegades pues, aquests projectes que han duit aquí a llocs que han estat abandonats massa anys a la nostra ciutat.
En vista del futur, l'Ajuntament no descarta que en el recinte s'instal·li un nou centre sociosanitari en funció de les necessitats i de les previsions del govern pel que fa a aquest tipus de servei.
I a Sant Antoni de Portmany, veure el carrer pot suposar sancions de 1.500 euros i anar sense camiseta pel carrer de 750. Són les normes de convivència que es donaran a conèixer a partir d'ara a través d'una campanya de divulgació entre els turistes, sobretot els britànics i irlandesos que passen les vacances a la badia. Enric Fernández.
L'Ajuntament repartirà 10.000 postals en anglès i castellà als hotels i restaurants per donar a conèixer les 7 principals normes de convivència, les ordenances municipals i les del Decret de Turisme Responsable. També s'inclou el consum del gas del riure, l'òxid nitrós, que comporta multes que poden arribar als 3.000 euros, mentre que orinar a la via pública se sanciona amb 500. Marco Serra és l'alcalde de Sant Antoni de Portmany.
Això és una campanya pues, de sensibilització i de comunicació, sobretot en el turisme que ens ve a vora, perquè coneguen les nostres ordenances i les normes de convivència i per intentar tenir un turisme més responsable. Tot això ve financiat amb els 3,4 milions anuals que rebem de fons ITS pel decret de turisme responsable.
Com explica el Batlle, la campanya informativa està finançada pels fons ITS a través del decret de turisme responsable, sous que també possibiliten la contractació d'agents de convivència. Seran 8 enguany, el doble que l'any passat, que se sumaran a la instal·lació de 119 càmeres de videovigilància.
I finalitzada la remodelació de la primera línia del passeig marítim de Magaluf a Calvià, un projecte que ha comptat amb un finançament europeu i de l'impost de turisme sostenible amb un cost total de 8,7 milions d'euros.
Al final de la segona fase de la reestructuració del passeig de Gabriel Escarrer es ofereix i oferirà a Magaluf una primera línia a la mà més accessible i una via en prop de 2.300 metres. Gabriel Escarrer, Jaume, és el president de Malià i fill de l'emblemàtic hoteler.
Seguro que es la temporada más larga que tenemos y como empresario os puedo asegurar que es un orgullo poder generar puestos de trabajo pues 9-10 meses, que es algo que hace 4 o 5 años apenas eran 5 o 6 meses, con lo cual esa prosperidad económica y social trasciende a todos, a toda la comunidad, y eso es lo que nos llena el corazón.
El Bala de Calvià, Juan Antonio Mangual, ha remarcat la importància de la inauguració del passeig per a la transformació de Magaluf.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. Sanitat amplia els cribratges de càncer de mama 10 anys més que fins ara.
El Ministeri i les comunitats autònomes han acordat que les proves es facin a dones d'entre 45 i 74 anys. La implantació serà progressiva i les comunitats disposaran de fins a 6 anys per implementar-ho. L'objectiu, segons la ministra Mònica García, és detectar possibles tumors en fases més primerenques.
Hasta ahora este programa llegaba a mujeres de entre 50 y 69 años con revisiones cada 2 años. Y ahora lo ampliamos para que llegue también antes y acompañe durante más tiempo a millones de mujeres.
Les dades apunten que un de cada 10 càncers de mama es diagnostiquen en dones menors de 50 anys.
Un home ha mort a Pollença en explotar-li un bidó de benzina quan feia feina amb una radial.
Les primeres hipòtesis apunten que mentre treballava en tasques de manteniment a una finca de la Torre d'Ariant, en tallar la tapa d'un bidó amb la radial ha explotat i li ha causat un gran tall. El cap ha patit cremades de segon i tercer grau a les cames.
La Guàrdia Civil investiga l'aparició de 2 cadàvers a Formentera.
Un està localitzat a la zona de S'Estofador. Tot apunta que seria d'un jove d'origen magrebí que podria haver caigut d'alguna de les embarcacions que en les darreres hores han arribat a la costa de l'illa amb 31 persones migrants a bord. L'altre és el cos d'una dona que estava en avançat estat de descomposició i ha aparegut a una milla de la costa de Punta Gavina.
El Tribunal Superior de Justícia de Balears ordena tornar enrere el procés de conversió a zona per a vianants de la plaça d'Esborn de Ciutadella.
El tribunal creu que podria haver-hi irregularitats en el procés i dona la raó parcialment als empresaris que ho havien denunciat. La sentència ordena a l'Ajuntament a restaurar immediatament la situació anterior quan hi havia vehicles. Tot i això, el consistori encara pot recórrer.
I Air Canada oferirà una nova ruta aèria directa entre Palma i Montreal a partir de dia 18 de juny.
Unes connexions que estan programades amb fins a 3 vols per setmana i esperen operar a finals d'octubre.
En plana laboral, les treballadores de 0 a 3 anys convoquen vaga dia 2 de juny.
Ho fan davant el bloqueig institucional i la manca de voluntat de la patronal a negociar un conveni autonòmic d'infantil propi. Noelia Jiménez, portaveu de la xarxa 03, denuncia les condicions i les retribucions precàries que pateixen prop més de 170 escoletes.
En les patronals, el que demanem és que hi hagi un conveni autonòmic, perquè actualment hi ha 7 taules salarials. Clar, això no se pot sostenir, no pot ser que per la mateixa feina hi hagi persones que cobrin una cosa i unes altres, i a més, quan la gran majoria està cobrant el salari mínim interprofessional.
La xarxa 03 crida la participació de les treballadores de les escoletes a la concentració que tindrà lloc a les 10 del matí davant del Parlament i a les 6 de l'hora baixa una manifestació que anirà des de la plaça d'Espanya de Palma fins a la plaça de Cort.
Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports.
Esports que Xisco Ribas, començam un dia més parlant del Reial Mallorca, que recupera efectius. Ho fa a pocs dies de disputar el darrer partit de Lliga.
Així és, Martín Valien i Justin Calumbà són les principals novetats a l'entrenament que ha realitzat avui matí la plantilla mallorquinista. El central eslovac, que va sortir amb molèsties als isquiotibials el darrer partit contra el Llevant, s'ha exercitat en normalitat a Son Bibiloni i les proves mèdiques han descartat una lesió. Per tant, Valien, juntament amb Calumbà Júnior, estaran a la disposició de Martín de Michelis per al partit de dissabte contra el Reial Oviedo. El tècnic no podrà comptar, d'altra banda, amb Johan Mojica, que va ser expulsat contra el Llevant, i Antonio Reyo continua sent dubte. El capità no ha sortit avui a la gespa de la ciutat esportiva. Sigui com sigui, els vermells cercaran dissabte sumar els 3 punts contra l'Oviedo i també que els altres resultats acompanyin. L'exfutbolista del Mallorca, Jovan Stankovic, diu que l'equip no s'ha de rendir.
No, tirar la toalla nunca. Siempre cuando hay que luchar hasta último momento, también Oviedo, aunque está ya en segunda división, te va a venir aquí. No pasar las vacaciones por Mallorca, seguro van a jugar y no va a ser un partido fácil.
Y precisamente Javi López, jugador del conjunto asturià, ha parlat sobre el enfrentamiento.
Pero como yo siempre digo, ¿no? Por respeto al club, incluso a los otros rivales que también se están jugando muchas cosas, pues yo hasta el último día que está aquí voy a dar todo por este escudo y nos jugamos pues el valor del club, el respeto y tenemos que dar la cara hasta el final.
Falta una jornada per acabar la Lliga de Primera Divisió.
Que hi ha opcions, és evident, la lluita era fins a la darrera.
El Mallorca necessita un miracle per salvar-se del descens.
Terminar ganando en la Lliga con un triunfo y después dirá si nos alcanzarán los puntos o no.
Dissabte, a partir de les 7, vos contarem en tot detall la prèvia, el partit i el postpartit del Mallorca-Oviedo i en connexions en directe amb els partits Betis-Llevant, Getafe-Osasuna i Girona-Elx. Un dissabte d'emocions amb Esports 3 en joc a IB3 Ràdio, IB3 Televisió i el YouTube d'Esports IB3.
I continuem amb més futbol, perquè el Barça de les mallorquines Catacoy i Patrick Guijarro disputarà aquest dissabte la final de la Champions contra l'Olympique de Lió. El conjunt blaugrana, que ja ha aixecat la Copa del Rei, la Lliga i la Supercopa d'Espanya, vol tancar una temporada perfecta amb un ple de títols. Escoltant les paraules de la portera Catacoy.
La gente lo ve muy fácil, ¿no? Ganar la Liga, ganar la Copa, ganar la Supercopa, venga, es solo la Champions, ¿no? Es que es un trabajo de cada día, de currar, de entrenos de mañana, de tarde, de muchas horas dedicadas a esto. Al final, siempre lo digo, el rival que sea es un 50-50, porque al final juega muchas cosas, no solo juega el fútbol, juega la emoción, juega la mente, juegan mil cosas, entonces no creo que... me da igual si me ponen favoritas o no, porque es una final y sé lo que es.
I el play-off d'ascens a la Primera Federació, el Poblense vol culminar la temporada donant un altre vot de categoria. El conjunt d'Òscar Troya visitarà aquest diumenge a les 12 del migdia al camp de l'Àguilas per disputar el partit d'anada. Precisament, Aitor Pons, davanter del Poblense, va jugar dues temporades al club murcià.
Vindrem ja una bona setmana i anar ja amb les piles cargades per intentar veure un bon resultat. En principi, a partir d'avui, començam a veure vídeos i a plantejar el partit contra ells. Sabem que seguir com es toqués seria difícil. Tenim molt d'amics coneguts allà, perquè jo vaig estar 2 anys a l'Àguiles, i res, anarem a guanyar, perquè així ho plantejam cada setmana.
I a la Tercera Federació, Carlos Martínez és el nou entrenador del Santanyí i Raúl Casany ha renovat la Societat Esportiva Eivissa. En bàsquet, el Real Madrid de Sergi Llull disputarà divendres a les 8 del vespre les semifinals de l'Eurolliga contra el València. L'escenari per a la disputa d'aquesta Final Four serà el pavelló OAK d'Atenes. Precisament, l'altra eliminatòria la disputaran l'Olympiacos i el Fenerbahçe, i els guanyadors de cada partit disputaran diumenge la gran final. Escoltant les paraules del menorquí Sergi Llull.
Los partidos previos contra ellos pues no sirven de nada, ¿no? El viernes es una nueva final, vamos a intentar jugar nuestras armas, intentar que lo que ellos hacen bien pues no lo hagan tan bien, preparar pues cosas para intentar sorprender y veremos qué ocurre el viernes.
I també divendres, però a les 9 del vespre, l'Estia Menorca cercarà remuntar la sèrie dels quarts de final del play-off d'ascens a la Lliga ACB contra l'Eima Corunya. Els de Javi Zamora han perdut els dos primers enfrontaments i necessiten guanyar els dos següents a Vintaufa per forçar un cinquè partit. I més bàsquet, perquè el Clas Sant Antoni està només dos partits d'aconseguir l'ascens a la primera FEP. Els de Josep Maria Barrocal s'enfronten al Caja 87 aquest dissabte en el primer enfrontament de la final del play-off d'ascens a la categoria de plata del bàsquet espanyol. El pivot del club porbanyí, Nicolás Isic, ha parlat del rival.
Es una plantilla con un montón de nombres, que juega bien, que juega a un ritmo alto y que en cualquier momento puede pillar una racha en cual están muy enchufados en el partido. Obviamente la confianza de que hemos ganado los cuatro partidos es importantísima para nosotros.
I atenció, perquè els darrers dies Palmer Bàsquet i Fiwi Mallorca han negociat una possible fusió per competir junts la pròxima temporada a la primera FEP. En l'Ajuntament de Palma, com a part activa, les dues entitats havien acostat molt les seves postures, però les negociacions s'han trencat avui matí. El Fiwi interpreta que els gestors del Palmer estan jugant a dues bandes amb una negociació paral·lela amb una altra empresa i han decidit sortir a competir amb el seu propi projecte. I acabam en dos apunts en tennis. Jaume Monàs ha imposat en dos sets a Francisco Comesaña als vuitens de final del torneig ATP 250 de Ginebra i s'enfrontarà demà Mariano Navone als quarts de final. I en ciclisme, Enric Mas ha arribat segon a l'onzena etapa del Giro d'Itàlia. L'artenenc, que a 15 quilòmetres del final, s'ha escapat en Jonathan Narváez i a l'esprint final l'equatorià s'ha enduit la victòria. Ara, Enric Mas ocupa la 27a posició a la general.
20 minuts per arribar a les 8.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Wine Days Deu Binissalem, del 22 al 31 de maig. El divendres 22 de maig, a partir de les 6:30, t'esperam a la festa Wine Days al claustre de Sant Francesc de Palma. Vi, gastronomia i música en directe amb bons cellers i tapes eco, amb venda anticipada. Consulta el programa a binissalemdeu.com. Wine Days Deu Binissalem, cofinançat per la Unió Europea.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
¿Vols formar part de la policía portuaria? L'Autoritat Portuària de Balears convoca places fixes per als ports d'Alcúdia, Mou, Eivissa i la Sabina i una borsa temporal al Port de Palma. Oferir informació contínua i beneficis socials. Inscriu-te abans del 1 de juny a la seu electrònica de Ports de Balears.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
La companyia Air Canada connectarà aquest estiu amb una ruta directa 3 vegades per setmana a l'aeroport de Palma amb el de Montreal, una connexió que s'acaba de presentar fa tot just uns minuts a l'estadi de Sant Moix a Palma. Allà hi ha el nostre company Lluís Hernández. Lluís, bon vespre. La nova ruta es pot veure afectada per l'alça dels preus per aquest context de guerra?
Doncs aquesta nova ruta aèria Canadà-Palma es veurà mínimament afectada a causa d'aquest context de guerra. Així ens ho ha explicat el director general de la companyia Espanya, José Antonio Blázquez.
En principio, absolutamente nada. Es verdad que ha habido unos pequeños ajustes de combustible, pero es verdad que nosotros decimos que Canadá es un país en general que tiene una muy buena acogida por todo tipo de viajeros, que es un país que cae muy bien en general, está alejado de cualquier tipo de conflicto.
L'aerolínia operarà aquest servei des del 18 de juny fins al 24 d'octubre. A l'acte també hi assisteix ara mateix al Batlle de Palma Jaime Martínez, qui ha valorat positivament aquesta nova ruta, ja que és un valor afegit per a ciutat i l'illa de Mallorca.
Estem xerrant d'un visitant diferent, d'un visitant que no és de cap de setmana, que és d'una sèrie de dies i d'un poder adquisitiu més gran i, a més, preocupat i interessat per la cultura, per el patrimoni, per la gastronomia.
I els vols programats des de l'aeroport de Son Sant Joan enlairan tots els dilluns, dijous i dissabtes, mentre que els trajectes de retorn des de Montreal a Canadà sortiran els dimecres, divendres i diumenges.
Una connexió que es posarà en marxa a partir de dia 18 de juny i que durarà fins al mes d'octubre. Gràcies, Lluís, en directe des de l'estadi de Sant Moix de Palma. I el grup PSOE i Esquerra Unida Podem del Consell d'Eivissa s'oposen al projecte d'ampliació de l'aeroport d'Eivissa i exigeixen a les institucions governades pel Partit Popular que defensin una posició clara i contundent contra aquest projecte a la Comissió de Coordinació de l'aeroport d'Eivissa i en el Comitè de Coordinació Aeroportuari de les Illes Balears.
Les formacions d'esquerres han presentat una proposta en aquest sentit que es debatrà en el ple del Consell de dia 29 de maig. Volen demostrar el seu rebuig contundent a qualsevol ampliació encoberta, han dit, de l'aeroport, que suposi un increment de capacitat i una major pressió turística. Són paraules de la portaveu del PSOE, Elena López, i després parla Òscar Rodríguez, portaveu de la coalició de Podem i Esquerra Unida al Consell.
El Partit Popular té que triar. O es posiciona clarament contra aquesta ampliació en aquells espais on té veu, a les comissions a les quals participa, o queda retratat com a còmplice d'un model que perjudica greument a la ciutadania de la nostra illa d'Eivissa.
Em resulta contradictori que mentre el Consell d'Eivissa o el Senat d'Espanya s'aproven propostes perquè es redueixi durant la temporada alta la capacitat aeroportuària de l'aeroport d'Eivissa, AENA ens presenti aquest projecte que el que vol és consolidar i seguir augmentant aquest creixement. Nosaltres entenem que la qüestió no és seguir creixent o consolidar, sinó aturar i decréixer.
En un comunicat, el PP ha carregat contra la posició de l'esquerra. ...24 hores després d'esclatar la bomba de la imputació de l'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero pel cas de l'aerolínia Plus Ultra, s'han començat a moure les peces polítiques. Després de l'envit automàtic de vots al Partit Popular perquè lideràs una moció de censura, avui el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha convidat els socis d'investidura del PSOE a fer la passa.
Los socios tienen que mover ficha. Los mismos socios que sacaron del gobierno del Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al gobierno. Si esto es así, es evidente que puede haber un cambio de gobierno en España. Si los socios siguen siendo cómplices de la corrupción y, por lo tanto, siguen siendo corresponsables del ambiente de corrupción que vivimos en España, esto lo tienen que responder los socios.
Ha estat després de la sessió de control al Congrés, on els socis d'investidura de Pedro Sánchez li han fet saber que comencen a estar incòmodes i el president ha donat tot el suport al seu antecessor socialista.
Toda la colaboración con la justicia, toda, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
Primeres paraules del president Pedro Sánchez després de la imputació de l'Audiència Nacional.
Ha estat en el cara a cara amb Alberto Núñez Feijóo durant la sessió de control al Congrés, en la qual el líder del PP li ha exigit explicacions i ha demanat la seva dimissió. Sánchez manté que les eleccions seran quan toquen, l'any que ve, i ha insinuat que Feijóo disposava d'informació privilegiada sobre la investigació de Zapatero.
El que pueda robar, que roba. Ese es el lema de su gobierno, señor Sánchez. Y lo han aplicado tan a rajatabla que por lo visto han robado hasta los que teóricamente estaban retirados. España está gobernada por corruptos y yo me voy a encargar en cambiar todo esto.
Si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado. Señor Feijóo, usted en plena campaña electoral anunció lo que era un sumario que estaba bajo secreto. ¿Qué información le pasa a usted? La misma persona que se le pasa al jefe de gabinete de la señora Ayuso, al señor Miguel Ángel Rodríguez.
El portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha reclamat explicacions a Sánchez. El soci d'investidura ha mostrat el seu afecte per l'expresident i ha lamentat que l'esquerra es vegi immersa en casos de presumpta corrupció.
Si esto es verdad, si esto es verdad, es una mierda. Es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor, que hemos visto muchas veces, demasiadas veces, pero merece una respuesta.
Sánchez ha defensat el llegat de Zapatero com la introducció del matrimoni homosexual i també la fi del grup terrorista ETA. El líder de Vox, Santiago Abascal, l'ha acusat de ser a la política per interès personal després que aquest l'ha assenyalat com el cap de les trames de corrupció.
Toda España sabe que usted es el jefe de Ábalos, usted es el jefe de Coldo, usted es el jefe de Cerdán y usted es el socio o el jefe de Zapatero, pero eso ya nos lo dirán los tribunales.
Su prioridad nacional no es la gente de a pie. Su prioridad nacional es ponerse al servicio de estas élites internacionales que a usted le financian, porque su prioridad es su cuenta corriente.
El ministre de Justícia, Félix Bolaños, també ha mostrat la seva confiança en Zapatero i ha subratllat al mateix temps el seu respecte per la tasca de la justícia i dels cossos i forces de seguretat de l'Estat.
Arguments que socialistes, populars i Vox han reproduït també al Parlament són Iago Negueruela del PSIB, Sebastià Sagreres del PP i Manuela Cañadas de Vox.
Nosotros siempre hemos defendido una legislatura, la del presidente Zapatero, que ha sido siempre un orgullo por los cambios en materia social que supuso.
Si el seu líder espiritual, el seu faro de llum, liderava una trama internacional de tràfic d'influències que no havien de fer els pardillos de Ábalos, de Santos, Cerdán i companyia.
Esperamos la altura de miras del primer partido de la oposición, que sería, si no convoca el señor Sánchez elecciones, por lo menos convocar una moción de censura urgente.
Unides Podem i els ecosobiranistes menorquins i mallorquins han dit la seva, tot i respectar la presumpció d'innocència.
José María García d'Unides Podem, Josep Castells de Més per Menorca i Lluïsa Pesteguia de Més per Mallorca han manifestat la seva indignació i preocupació davant el cas.
No son buenas noticias que un expresidente que ellos tienen en gran consideración està imputado en un procediment per corrupció.
Si la Fiscalia ha demanat el processament, si el jutge veu indicis, jo crec que és motiu de preocupació i d'indignació.
Lo que llegim fa molt mal olor, molt mal olor. I que fins i tot els diria que provoca no només vergonya, sinó unes certes nàusees.
Declaracions dels ecosobiranistes després de la Junta de Portaveus en la que el Partit Popular, el Partit Socialista de les Illes Balears i Vox han intentat durar el ple de la setmana que ve l'aprovació de la llei Òmnibus, votant-se el reglament, cosa que ha tornat a indignar el de Més. Molt crítics per com s'estan tramitant la norma i que insisteixen recorreran al Tribunal Constitucional.
La que sí que es debatrà i votarà la setmana que ve és la proposició de llei que pretén canviar la llei de la infància perquè persones condemnades per abusos a menors no puguin exercir la docència.
Tots els grups han acceptat accelerar l'aprovació de la norma perquè arribi com més aviat millor al Congrés dels Diputats, ja que hi ha unanimitat que pot ser una via més ràpida de modificació de la llei de la infància que ha impulsat el govern espanyol.
Els assassinats per violència masclista s'eleven ja a 20 enguany després de la confirmació del darrer cas a Alacant. També hi ha dos casos més sota investigació, el de Navarra i Girona.
Precisament a Figueres, aquest dimecres s'ha fet un minut de silenci davant l'Ajuntament per condemnar el presumpte feminicidi d'una dona de 33 anys assassinada presumptament per la seva exparella, un home de 48 anys. Segons la investigació, l'home hauria apunyalat un minut després de sortir de la presó on complia condemna per maltractaments i per haver incomplert l'ordre d'allunyament dictada contra ell. Durant l'acte, l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, visiblement emocionat, ha reclamat que s'assumeixin responsabilitats.
Nosotros nos hemos de preguntar qué ha pasado que una persona que había o que merecía protección y que la había pedido y que la protección se había acordado, pues que el resultado haya sido de muerte. Esto nos hace llevar a una reflexión sincera y profunda, que es que el sistema ha fallado.
Segons fonts policials, l'home, amb antecedents i un llarg historial de violència, tenia un ordre d'allunyament de l'exparella i l'havien detingut diverses vegades per haver-la trencat, l'última de les quals només unes hores abans d'atacar la víctima.
Segons explica el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dilluns es va fer un judici ràpid on l'agressor va acceptar una pena per maltractament de 6 mesos de presó i un ordre d'allunyament. Hores després el tornaven a detenir per lesions a la mateixa víctima que va quedar citada aquest dilluns per una exploració forense. La víctima no es va presentar davant el jutge de guàrdia i el detingut va quedar en llibertat i poca estona després apunyalar la víctima en ple carrer davant nombrosos testimonis que, tot i retenir l'agressor, no varen poder salvar-la. Si pateixes violència masclista o coneixes algú que pugui estar en perill, el telèfon d'atenció a les víctimes és el 016. No deixa registre el telèfon, però s'ha d'esborrar de l'historial de trucades.
I l'excap d'informatius de Punt, Ivan Esteve, ha declarat avui davant la jutgessa de la Dana que moltes persones varen ser rescatades aquell dia gràcies a les telefonades fetes a la Ràdio Pública Valenciana.
Segons ha explicat, la redacció va tenir constància de les primeres víctimes mortals cap a les 9 del vespre del 29 d'octubre de 2024 a través dels oients, tot i que la informació no es va poder confirmar oficialment fins hores després. Esteve també ha destacat la previsió de la meteoròloga Victòria Rosselló, que havia alertat dies abans d'un episodi extrem i ha criticat la manca de compareixences públiques durant la reunió del CECOPI fins a l'arribada del president valencià Carlos Manzón.
Se anunció una comparecencia del director general de emergencias que finalmente no se produjo. Creo que alrededor de las 8 de la tarde se anunció otra de Jorge Suárez que tampoco se produjo y la primera comunicación pues fue a las 9 y cuarto. Si hubiese decidido organizar alguna comparecencia, allí había un equipo de Apunt que efectivamente daba señal pura al resto de medios de comunicación.
I el president xinès insta Putin a construir un món més just i equitatiu davant l'hegemonia nord-americana.
És un missatge que Xi Jinping ha traslladat al cap d'estat rus a qui ha rebut a Pequín just 5 dies després de la visita de Donald Trump. En la trobada entre dos mandataris també s'ha parlat de la construcció d'un gasoducte que permetria a la Xina cobrir una vuitena part del seu consum.
5 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura. És Cris Joanico, a pèl, avui a una roda de premsa.
I mirem a l'horitzó, ara que fent una canya tot això és un poc millor.
I la mateixa cançó, tal com sona, Rosa Desvents, el seu nou disc, el primer conceptual de la seva discogràfica, amb el Vents com a element central que avui s'ha mostrat als mitjans de comunicació i que es presentarà en directe.
Joanico comparteix vent, que és el mateix que dic, que comparteix cançons amb Beme de Mar, amb Marina Bebeface, amb Carles Belda o Xavi Lozano. Ells l'acompanyen en aquesta proposta que torna a la mescladissa que tant li agrada. El rock que va deixar aparcat en l'anterior disc, com musicava la poesia, de Joan López Casanovas, i d'on va néixer la idea de transformar la seva illa en un mirador des d'on deixar-se endur per tots els vents.
Convertir a Silla de Menorca en una mena de, una espècie de talà, d'altar, un punt més elevat per poder mirar que me venia de la direcció de cadascun dels vents. Ja pot ser amb música, pot ser artístic, pot ser cosa que està passant actualment, coses que estan passant, pot ser sensual, pot ser qualsevol cosa, és igual.
Hi ha dies en què veig el cel plorat, en què se pot macarar.
I els vents li han fet denunciar la situació de casa. Un desastre, destaca l'artista, que encara dura, però també l'amor, el paisatge o fins i tot el que suposa viure en un poble petit. Joanico torna a escriure d'allò que toca les mans i ho embolcalla com més li agrada.
He tornat una mica allò que sempre m'ha agradat fer, que és una mica d'aquí o una mica d'allà. Ara un funky, ara un rock, ara un rhythm and blues, ara un tema un poc més reggae soul, ara una balada més mediterrània, tot amb aquest lligam d'aquests músics i sobretot ara crec que ens lligam d'aquest concepte que és els vents de Menorca, com us arriben. Ja, no sé si aquí us arriben tots, però allà ja et dic jo que sí que m'ho espero i ben fort, normalment.
Mira el nord, escoltes vent, ve una música que t'acaba et sorrevent, tot igual.
La cita amb el directe més immediat, dia 13 de juny, al Teatre Principal d'Inca.
Vull estar la meva copa a l'aire, vull deixar tot aquest mal enrere.
I per la mare del Satèl·lit Fest, que arriba aquest dissabte, serà el quarter general Luque Dinca amb una cinquena edició amb noms propis tan destacats com els de Maria Jaume, Xisc i Ànimos Parrec.
Tres dels protagonistes que esperen amb moltes ganes aquesta cita, sobretot perquè arriben a nous temes de ball al Brases, per exemple el Crash d'Anna Maria Jaume, una de les veus imprescindibles del pop d'autora en català, que després de triomfar amb Nostalgia Airless es troba en plena promoció del seu nou treball.
Seré en el Satèl·lit Fest a Inca, presentant el meu darrer disc, Sant Domingo Forever. O sigui que ens veiem tots allà, que nosaltres donem unes quantes sorpreses i serà un dia superdivertit. Don't call me shit, don't call
me honey. També aquest és el cas de Xisc, la creadora que es va donar a conèixer el 2022 al concurs d'artistes emergents Sona Nou, s'ha convertit en una de les referències més potents de la música electrònica de l'escena mallorquina i arriba al Satèl·lit també novetats.
Estic amb unes ganes loques de tocar en el Satèl·lit, un espai que per jo sempre ha estat casa i que m'ha donat moltes alegries a l'hora de presentar tot el que està fent amb aquell recorregut de la música. Aquest any tinc la sort de que fa un parell de setmanes vaig treure el meu nou disc Dolenties i serà la prova pilot per donar molta, molta canya i molta tralla a la gent.
Els Ànimos Parrec seran uns altres dels grups que presenten dissabte el quartel general Luque, però també completen el cartell Sexeni, Rudimentari, Remei de Calafresca i Reiners, propostes d'allò més variades i provinents dels països catalans en allò que es marca de la casa.
Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dimecres 20 de maig, en què Sanitat ha decidit ampliar els cribratges de càncer de mama fins a 10 anys més que ara. Maria Eugènia Quegles.
El Ministeri i les comunitats autònomes han acordat que les proves es facin a dones d'entre 45 i 74 anys. La implantació serà progressiva i les comunitats disposaran de fins a 6 anys per implantar-ho. L'objectiu, segons la ministra Mònica García, és detectar possibles tumors en fases més primerenques.
És una medida muy importante, porque cuando un cáncer se detecta antes, las posibilidades de salvar vidas aumentan. Y la evidencia científica nos señala que había que dar este paso, porque hay muchos casos que aparecen antes de los 50 años y porque para mujeres mayores de 70 sigue siendo una herramienta muy útil para poder detectar tumores a tiempo.
L'Associació contra el Càncer de les Balears anima a participar sempre en aquests triatges i és que les dades apunten que un de cada 10 càncers de mama es diagnostiquen en dones menors de 50 anys.
Un home ha mort a Pollença en explotar-li un bidó de benzina quan feia feina amb una radial.
Les primeres hipòtesis apunten que mentre treballava en tasques de manteniment a una finca de la Torre d'Ariant, en tallar la tapa d'un bidó amb la radial, ha explotat i li ha causat un gran tall al cap. Ha patit, a més, cremades de segon i tercer grau a les cames.
I la Guàrdia Civil investiga l'aparició de dos cadàvers a Formentera.
Un ha estat localitzat a la zona de l'Estofador. Tot apunta que seria d'un jove d'origen magrebí que podria haver caigut d'alguna de les embarcacions que en les darreres hores han arribat a la costa de l'Illa amb 31 persones migrants a bord. L'altre és el cos d'una dona que estava en avançat estat de descomposició i ha aparegut a una milla de la costa de Punta Gavina.
El Tribunal Superior de Justícia de Balears ordena tornar enrere el procés de conversió a zona per a vianants de la plaça d'Esborn de Ciutadella.
L'alt tribunal creu que podria haver-hi irregularitats en el procés i dona la raó parcialment als empresaris que ho havien denunciat. La sentència ordena a l'Ajuntament restaurar immediatament la situació anterior quan hi havia vehicles. Tot i això, el consistori encara ho pot recórrer.
I Air Canada obrirà una nova ruta aèria directa des de la ciutat de Montreal fins a Palma a partir de dia 18 de juny.
Unes connexions que estan programades amb fins a 3 vols per setmana i esperen operar fins a finals d'octubre. El responsable d'Air Canada, José Antonio Blázquez, a Espanya, assegura que la guerra pràcticament no ha afectat a la companyia.
En principio, absolutamente nada. Es verdad que ha habido unos pequeños ajustes de combustible, pero es verdad que nosotros decimos que Canadá es un país en general que tiene una muy buena acogida por todo tipo de viajeros, que es un país que cae muy bien en general, está alejado de cualquier tipo de conflicto.
Les treballadores de 0 a 3 anys convoquen vaga per dia 2 de juny.
Ho fan davant el bloqueig institucional i la manca de voluntat de la patronal a negociar un conveni autonòmic d'infantil propi. Noelia Jiménez, portaveu de la xarxa 03, denuncia les condicions i les retribucions precàries que diu que pateixen prop de més de 170 escoletes.
En les patronals, el que demanem és que hi hagi un conveni autonòmic, perquè actualment hi ha 7 taules salarials. Clar, això no se pot sostenir, no pot ser que per la mateixa feina hi hagi persones que cobrin una cosa i unes altres, i a més, quan la gran majoria està cobrant el salari mínim interprofessional.
I demà l'empresari Víctor de Aldama declararà com investigat a l'Audiència Nacional pel cas Coldo.
Ho fa arran de l'informe de la Unitat Central Operativa.